Bon dia, són les 8, arrenquem el matí a Ràdio Estel. Ara mateix tenim 16 graus a Barcelona, 11 graus a Girona, 15 graus a Tarragona i 9 graus a Lleida. N'hi ha 13 a Sabadell i només 7 graus a Tremp. Ara fa fred o fresca, però el sol s'acabarà imposant, tot i que hi pot haver algunes boires a l'interior encara a aquesta hora. De seguida us en donem tots els detalls. Avui és dijous, és 7 d'octubre.
El matí a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Un dia que arrenca amb tres protagonistes, amb tres noms propis. El primer, el Barça, està tècnicament en fallida econòmica i la junta directiva busca més indicis que validin si hi ha hagut accions delictives per part de la junta de Bartomeu. Totes les auditories, totes, tenen un biaix, sempre, bàsicament el de qui les paga, però les dades són demolidores. Jugadors comprats sense saber com es pagarien, possible fraccionament de factures per evitar controls interns, sous desorbitats, crèdits en diverses entitats bancàries per imports inferiors als controlables. La Covid hi ha tingut alguna cosa a veure? La situació del Barça, com deia Bartomeu, sí, però poc. El problema de Koeman a la banqueta pot ser molt greu, segur que ho és, però al costat del que hi va explicar la junta de Laporta no és ni de bon tros el problema principal del Barça. Un altre protagonista, Joan Carles I. Si no hi ha un gir inesperat, la Fiscalia del Suprem i la d'Anticorrupció arxivaran les seves investigacions sobre la fortuna de l'emèrit opaca a la hisenda espanyola i les seves presumptes activitats com a comissionista. Alguns delictes haurien prescrit, d'altres no són imputables, perquè quan els haurien produït, teòricament, el rei era inviolable per la Constitució. D'altres haurien quedat liquidats amb les seves dues regularitzacions a hisenda. La qüestió portarà cua i pot obrir la porta a una tornada de Joan Carles a Espanya. Moltes coses hauran de ser debatudes, especialment l'arrel del problema. Si en ple segle XXI i en una democràcia hi ha d'haver algú intocable i inviolable en tot el que faci. I finalment, l'OMS ha autoritzat la vacunació massiva contra la malària. Han calgut 100 anys per arribar a aquest punt amb una malaltia que mata anualment 400.000 persones, la meitat aproximadament són nens, cada any. Hi ha calgut un segle per arribar a trobar aquest remei. 100 anys, i encara tenim dubtes del que hem aconseguit amb la vacuna de la Covid, que ha arribat en qüestió de mesos. Avui es vol recordar entrevistes a investigadors com Pedro Alonso, expert en malària, quan explicava que si aquesta malaltia hagués afectat el primer món, faria anys que tindria una solució. O quan Bonaventura Clotet explicava que el fet que la sida passés de l'Àfrica a les societats benestants d'Europa o Nord-Amèrica, això havia accelerat la investigació per fer-ne una malaltia crònica i no letal. No sóc naïf ni vaig amb el lliri a la mà. El negoci farmacèutic és sobretot això, un negoci, però potser que hi reflexionem. Va, posem el dia en solfa i comencem amb el temps i amb el trànsit. D'entrada li fem un cop d'ull al cel. Jordi Miralles, bon dia.
Hola, Pol, bon dia. Comencem la jornada d'avui amb un ambient més fred que no pas ahir. Les temperatures han baixat, especialment a l'interior i també al Pirineu, però, en canvi, les temperatures diurnes avui seran molt suaus, màximes de 20 a 25 graus, per tant, molt contrast entre les mínimes i les màximes. Amb un dia que també comença amb força boira a les comarques de l'interior, alguns punts del prelitoral, però que marxarà ràpidament i el sol s'imposarà. La tramuntana continuarà bufant al nord de la Costa Brava i de cara als propers dies no hi haurà canvis significatius.
Gràcies, Jordi. Sàpiguem ara que us trobareu al volant si agafeu el cotxe o si ja hi sou. Des del RAC, Armand Maravatlla, bon dia.
Bon dia, doncs avui matí de dijous, matí de retencions habituals, podríem dir, a les entrades de Barcelona. Destaquen, per exemple, com de congestionades van la C58, amb 7 quilòmetres de retencions per entrar al nus de la Trinitat des de Cerdanyola. També en aquest tram de Barberà, l'AP7 que va carregada uns 3-4 quilòmetres, sobretot en sentit nord, amb alguna aturada en aquest tram de Cerdanyola-Barberà, i també en sentit sud hi ha 6 quilòmetres de retencions fins al nus del Papiol. També hi ha retencions per la pota sud, la B23 des del mateix nus del Papiol fins a Esplugues, força carregada. També la A2 entre Pallejà i Cornellà, sempre en sentit Barcelona, o la C32 amb retencions des de Viladecans, Sant Boi, fins a agafar la ronda de dalt, carregada fins a, en sentit Trinitat, fins a l'altura de Pedralbes, i en sentit Llobregat també amb aturades habituals a la pota nord i també fins a Horta a la D20, o entre el Besòs i el Poble Nou a la ronda litoral. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Bon dia, gràcies, Armand. Passen 5 minuts de les 8 i aquests són els titulars d'aquest dijous. Nova jornada de vaga a Renfe. Avui és per trams horaris. Ara estem en el primer. Vaga de 7 a 9 del matí. De moment, la situació és de tranquil·litat. Els últims dies, el sindicat de maquinistes i Renfe haurien acostat posicions, tot i que demà i de cara a la propera setmana encara hi ha convocades noves jornades de vaga. I la llum pels núvols, una altra vegada, avui marca nou rècord històric, 288 euros al megawatt hora. Davant d'aquesta escalada de preus i a petició de diversos països, entre els quals hi ha Espanya, Europa debatrà la propera setmana com actuar per evitar que aquest hivern el preu de la llum es dispari. Pedro Sánchez proposa la compra conjunta de gas. La ministra espanyola Teresa Rivero fa aquesta crida.
En momentos especiales que quedan absolutamente fuera de la normalidad de la que hemos vivido durante mucho tiempo, se pueden excepcionar algunas de las reglas de la disciplina que han acordado las instituciones europeas con anterioridad.
I aquest matí, a partir de les 10, s'espera que el TSJ es pronunciï sobre el passaport Covid, l'autoritzarà per poder reobrir l'oci nocturn, com ha demanat el govern. Us ho explicarem en directe aquí al matí a Ràdio Estel. El govern català portarà els pressupostos al Parlament el mes de novembre i no apujarà impostos de cara a l'any vinent. El govern espanyol avui aprova els seus números i inclou un bo cultural, 400 euros per cada jove que l'any vinent faci 18 anys. L'haurà de gastar en cultura, cinema, música, llibres, teatre o toros. I el Barça està en fallida econòmica. És el resultat de l'auditoria que ha fet la Junta de Bartomeu, que garanteix, però, el futur del club i sense convertir-se en una societat anònima. La Junta de Laporta ha demanat més informes per determinar si hi va haver accions delictives per part de la Junta de Bartomeu, a qui acusa, entre d'altres, de comprar jugadors que no sabia si podria pagar.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Si avui passeu pel quiosc, si compreu el diari o el consulteu en la seva versió digital, val la pena aturar-se en algunes informacions. Per exemple, aquesta: el Ministeri de Treball multa amb 27 milions d'euros per ERTOs fraudulents. Olma Giró, bon dia.
Bon dia. Des del mes de març de l'any passat fins a aquest setembre, Inspecció de Treball ha detectat 5.703 infraccions en empreses. El frau més habitual és fer treballar empleats amb un ERTO total o parcial. Ho avança Gabriel Ubieto al periòdico.
I Barcelona descarta acollir l'exposició universal de l'any 2030.
L'Ajuntament de la ciutat no té interès a presentar una candidatura, tot i que les grans patronals, el Futbol Club Barcelona, la Cambra de Comerç i fins i tot el PSC són partidaris que la capital de Catalunya aculli l'Expo, detalla Cristian Segura al País.
I la gran proliferació de bolets a la Ribagorça anima les reserves de cara a aquest pont del Pilar.
Hotelers, restauradors i casa rural ja noten l'increment de reserves pels pròxims dies. Al Berguedà, la Garrotxa o el Ripollès, l'inici de la campanya del bolet és més discret, però ho explica Javier Ricou a La Vanguardia.
Al matí a Ràdio Estel, l'actualitat que t'acompanya.
Mig quart de nou, torna la vaga a Renfe. Avui ho fa per trams. Ara estem de ple en la primera convocatòria, que ha començat fa una hora, a les 7 del matí, que acaba a les 9. Ara mateix hi ha normalitat i sense problemes a la xarxa de Rodalies de Renfe. Aquest migdia torna a haver-hi vaga. Serà de les 12 a les 4 de la tarda i també de les 6 a les 10 del vespre. Tot i seguir amb la protesta, sembla que hi ha hagut avenços els darrers dies en les negociacions. Anna Closa, bon dia.
Bon dia. Segons confirma el portaveu del sindicat SAMAF, Luis Moyano, l'empresa i els sindicats haurien fet avenços significatius a la negociació, tot i que formalment encara no hi ha hagut una reunió cara a cara. Les posicions es podrien estar acostant i tenen esperança que l'empresa resolgui les qüestions pendents.
A tot això, Renfe ja ha retornat l'import de prop de 10.000 bitllets. Són les devolucions corresponents de l'import de bitllets d'AVE de llarga distància i de mitja distància durant les quatre primeres jornades de vaga convocada pel sindicat SEMAF.
En un comunicat, la companyia també ha demanat disculpes als viatgers i ha tornat a acusar els maquinistes de Rodalies de Catalunya, València i Madrid de l'incompliment injustificat dels serveis mínims. Està previst que les aturades parcials continuïn també demà divendres i dilluns i dimarts vinent.
I finalment, aquesta nit s'ha tancat la pàgina web de la T-Mobilitat. La T-M ha pres aquesta decisió després de la filtració de dades personals de la plataforma, tot i haver assegurat que la rada tècnica no comprometia dades sensibles dels usuaris.
Sí que eren accessibles, per exemple, els noms i els cognoms de tots els usuaris que s'estaven registrant. Per ara, l'Autoritat del Transport Metropolità treballa amb l'Agència de Ciberseguretat per fer una anàlisi exhaustiva per descartar qualsevol altra vulnerabilitat no detectada. Tot i així, les proves seguiran en marxa.
I no hi ha dia que no sigui notícia. El preu de la llum segueix pels núvols i ho fa avui marcant nou rècord històric. Superarà els 288 euros megawatt hora. Aquest serà, de fet, només el preu mitjà de tot el dia.
El pic més alt del preu de la llum serà entre les 9 i les 10 del vespre, quan el cost de l'electricitat fregarà els 300 euros el megawatt hora. Davant d'aquesta escalada del preu de l'energia, la setmana vinent, la Unió Europea estudiarà com hi poden fer front des d'Europa després d'una carta conjunta d'Espanya amb França, Grècia, República Txeca i Romania, que insten a les autoritats europees a prendre part de la resolució del conflicte. La proposta que ha portat Pedro Sánchez d'Europa passa per comprar el gas de manera conjunta, com la Unió ha negociat amb, per exemple, la compra de vacunes per tota Europa. En aquesta línia, la ministra espanyola per a la transició ecològica insta a actuar d'una manera ràpida davant una situació excepcional com aquesta.
Creemos que es peligroso que acabe contagiando de manera estructural, permanente, durante demasiados meses, el precio de la electricidad. Por eso le hemos pedido a la Comisión que busque el modo en el que disociar el precio del gas y el precio de la electricidad.
Fita històrica amb la vacunació massiva contra la malària després de l'aval de l'Organització Mundial de la Salut. La vacuna arriba després de 100 anys d'investigació i amb més de 400.000 persones morint cada any per aquesta malaltia. La meitat, criatures africanes.
La vacuna ha rebut per primera vegada l'aval per l'ús general contra la malaltia. El fàrmac recomanat és una vacuna desenvolupada per una farmacèutica britànica. Es tracta de la vacuna més avançada del món des del punt de vista clínic. D'aquesta manera s'incorporarà al conjunt d'instruments que s'utilitzen en la lluita contra la malaltia. De fet, ja s'ha utilitzat en un programa pilot en 3 països africans on s'han vacunat més de 800.000 infants des del 2019, que mostren una reducció del 30% de la malària greu mortal.
D'aquí a menys de 2 hores, a partir de les 10 del matí, està previst que sapiguem si el Tribunal Superior de Justícia dona llum verda a la reobertura de l'oci nocturn amb el passaport Covid. La mesura, si s'aprova, hauria d'entrar en vigor aquesta mateixa matinada.
El Tribunal va rebre ahir la petició de la Generalitat per validar el decret de les noves mesures contra la Covid, que preveuen, d'entre d'altres, la reobertura total de l'oci nocturn amb la petició del passaport Covid als clients.
Mentre espera aquesta decisió, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha fet una defensa ferma d'aquest passaport Covid, no només de cara a la reobertura de les discoteques, sinó també com una eina per evitar noves restriccions en cas que hi hagi una nova onada de la pandèmia.
Si les dades de la pandèmia empitjoren molt, Aragonès voldria que el passaport s'apliqués a moltes activitats socials per evitar nous tancaments.
És una eina que tenim, però en aquest cas, doncs, com dic, en aquests moments, limitat per l'accés a l'oci nocturn, i esperem que no l'haguem d'utilitzar per res més, perquè voldrà dir que l'avenç de la pandèmia avança.
Un certificat que els copaires demanen que s'apliqui amb garanties suficients perquè respecti el dret a la intimitat.
Ens preocupa enormement les garanties per la protecció de les dades personals. Ens preocupa que no siguin capaços de garantir que aquestes dades estaran segures. Vostè ha dit que sí, però expliqui'ns com. Perquè si no sabem com, doncs les paraules a vegades se les emporta el vent.
El govern ha anunciat que aprovarà els pressupostos a principis de novembre. Ho farà com a pas previ per poder aconseguir els suports parlamentaris que necessita per tirar-los endavant. Judit Caselles, bon dia.
Bon dia. El govern es compromet a aprovar els pressupostos d'aquí a poc més de 3 setmanes, uns comptes que no pujaran impostos i que podrien incloure una rebaixa de l'IRPF als trams més baixos. A més, Pere Aragonès manté el compromís d'incloure 5.000 milions més en l'àmbit de la salut, tot i que, segons va dir ahir al Parlament, no serà fàcil aconseguir els ingressos necessaris.
Evidentment, aquí hi ha una limitació. Hi haurà un esforç important, i està sent, doncs, evidentment, l'any passat i en aquest, i serà en els, evidentment, en els propers anys, també a l'hora de buscar recursos.
El cap de l'oposició, Salvador Illa, va respondre-li.
Senyor Aragonès, vostè ha dit que necessitem diners. Tot sempre va bé diners, no? Però no hi ha excuses, per fer això. I vostè, senyor Argimon, tindrà tot el suport nostre per tirar-ho endavant, tot.
Tornar-li a estendre la mà per arribar a un punt d'acord.
És hora de pujar el tren de la notícia Renfe.
Si vols conèixer tota la informació d'última hora de l'estat dels serveis de Rodalies de Catalunya, consulta-la a les apps i webs rodaliesdecatalunya.cat i renfe.com o bé als telèfons d'informació 941 0041 i 912 320 320.
Renfe, Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Govern d'Espanya.
És un quart de nou. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, també ha anunciat que el projecte de pressupostos generals de l'Estat que aprovarà el seu executiu aquest dijous incorporen un bo cultural jove. una oferta similar al que fan França i Itàlia.
Consistirà en una ajuda directa de 400 euros als joves que compleixin 18 anys per a la compra de llibres o el consum de teatre, cinema, música i dansa. Segons Sánchez, amb aquesta iniciativa el govern espanyol busca seguir protegint els joves i donant més ajudes per a l'emancipació.
Crear un círculo virtuoso entre la juventud, el acceso a la cultura y la defensa y la promoción de la industria de la cultura. Yo creo que hoy, precisamente, que estamos celebrando el Día del Cine Español, pues es una medida, a mí me parece ilusionante, una medida que se compromete no solamente con los jóvenes, sino también con una industria tan importante y que tanto ha sufrido como es la industria de la cultura en estos largos meses de pandemia.
La Fiscalia del Tribunal Suprem es prepara per arxivar les investigacions obertes sobre les presumptes irregularitats del rei emèrit Joan Carles I. Segons la Fiscalia, els presumptes delictes o bé han prescrit o bé no són perseguibles per la condició d'inviolable de la qual gaudia el rei emèrit fins al 2014.
També ha considerat innecessari que el rei emèrit declari davant del jutge perquè assegura que la documentació de l'agència tributària i les declaracions de persones del seu entorn ja són suficients per a la investigació. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha insistit que la Fiscalia no ha fet cap tracte de favor al rei emèrit, tot i l'arxiu de les investigacions.
Veurem en què acaba tot plegat. Mentrestant, el Tribunal Constitucional avala per unanimitat la condemna al president Artur Mas per la consulta del 9-N. El ple ha rebutjat el recurs que va presentar la Generalitat.
D'aquesta manera s'esgota el recorregut judicial de Mas a Espanya. Finalment, l'expresident recorrerà la decisió davant del Tribunal Europeu de Drets Humans. Artur Mas va ser condemnat a un any i un mes d'inhabilitació i a una multa de 36.000 euros per desobediència greu al Tribunal Constitucional per la consulta.
La situació de la pandèmia a casa nostra fa que el govern vagi prenent d'altres decisions. Les universitats començaran a tornar al 100% de la presencialitat a partir de la setmana vinent. Actualment es troben al 70% de les classes de forma presencial. El govern ha decidit fer-ho ara que les xifres de la pandèmia milloren.
Des de l'executiu diuen que era un deute que tenien amb els estudiants. El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha explicat que si les dades segueixen igual com fins ara, es podria arribar al 100% en dues setmanes.
Ho devem al nostre jovent, perquè ha estat jovent que potser ha patit, si fa primer o segon, doncs ha patit alguna restricció durant el batxillerat, i si està fent doncs, segon, l'ha patit durant el primer any de la seva carrera. Per tant, 100%, i ja començarem a incrementar els aforaments amb un 10%.
Ahir vam saber també que a les universitats el nivell d'idiomes B2 ja no serà un requisit per tenir un títol universitari, en contra del que es va aprovar ara fa 7 anys. El govern deixa així en mans dels centres com acreditar els coneixements d'un idioma estranger.
A partir d'ara s'exigirà als estudiants que acreditin els coneixements i les competències suficients en una llengua estrangera al centre educatiu. És a dir, cada universitat podrà decidir com demostra que els seus alumnes tenen un nivell adequat d'anglès, francès, alemany o italià.
Per cert, que tot això, Andorra retira la mascareta a les aules. Així ho ha aprovat el Consell de Ministres del Govern andorrà aquest dimecres, perquè els nivells d'immunització de la població ja superen el 75%.
Segons el ministre de Salut, la retirada de la mascareta a les aules era una demanda força reivindicada per les famílies i els centres. Tampoc l'hauran de dur els professors que estiguin vacunats o que hagin passat la malaltia els darrers 6 mesos. Els docents que no estiguin immunitzats o vulguin seguir duent la mascareta hauran d'utilitzar-ne una que permeti la visió de la boca i faciliti la comprensió per part dels infants.
David, bon dia. Ha pres possessió del càrrec com a nou síndic de greuges de Barcelona i exercirà el càrrec durant els propers 5 anys.
Bon dia. Supervisarà l'actuació de l'administració municipal i dels serveis públics que en depenen. S'ha compromès a construir una sindicatura compromesa amb els drets humans de proximitat. El càrrec fins ara l'ocupava Assumpció Vilà.
I encara en darrer apunt, la Reial Acadèmia de Ciències Sueca ha atorgat el Premi Nobel de Química 2021 als investigadors Benjamin List i a David Macmillan, de la Universitat de Princeton.
Macmillan és membre del comitè assessor de l'Institut Català d'Investigació Química de Tarragona. L'investigador també ha treballat en l'ús de la llum com a font d'energia i de reaccions que s'han implantat en la indústria farmacèutica.
Al matí a Ràdio Estel. La informació ara i aquí.
Vinga, moment de repassar alguns dels articles d'opinió que trobem als diaris d'avui. A La Vanguardia auguren un panorama bastant complex per quadrar totes les opcions possibles per aprovar els pressupostos per al pròxim exercici.
El director del diari, Jordi Juan, escriu que s'acosta l'hora de la veritat i ara, pels partits, és el moment de vendre els seus vots al preu més car possible. Pere Aragonès insta Giró de tancar un acord amb la CUP abans que amb els socialistes, però saben que aquests no cediran els seus vots tan alegrement. A més, per negociar els pressupostos amb el PSOE a Madrid, a Esquerra se li suma un convidat inesperat, Junts per Catalunya, que també volen negociar conjuntament amb el govern central, però els republicans ho volen fer en solitari. Juan sentencia que hi ha sudokus molt més senzills de resoldre.
I l'Ara posa el crit al cel per la renúncia a demanar als estudiants graduats al nivell B2 d'anglès si volen obtenir el títol.
Qualifica la decisió de fracàs i de pas enrere. Segons el diari, una decisió així és un reconeixement d'impotència col·lectiva com a país i l'acceptació que no ens en sortim. Afegeix que la majoria d'universitats europees demanen el nivell C1 per als alumnes estrangers que vagin a fer Erasmus i que el que no pot ser és que aquí no es demani ni el B2 d'anglès per graduar-se. Si no hi ha exigència, creixeran les excuses per no aprendre anglès i això farà que el país continuï en les posicions de cua en coneixement d'aquesta llengua. L'Ara avisa, o s'apuja el llistó o la progressió serà molt lenta.
I al diari El País hi llegim joves sense habitatge.
Així ho titula el mateix diari, que apunta que el preu dels lloguers i la precarietat s'han aliat contra el dret de tenir una casa pròpia. Cada vegada és més complicat, assenyala el diari, i afegeix que reduir aquesta dificultat és essencial per millorar les taxes de natalitat, afavorir la capacitat de consum i estalvi i evitar l'increment de les desigualtats. El País destaca que en la pluja de promeses de Sánchez dels últims dies no sorprèn que s'hagi creat el pack bonus de lloguer perquè és una prioritat pels dos socis de govern.
I repassem més coses de l'actualitat d'aquest dijous. Ivars de Noguera recupera els repics de campana per comunicar-se amb els veïns.
Joves d'aquesta localitat aprenen la tradició i ara anuncien canvis d'estacions, festes o de funcions. L'objectiu és salvaguardar el patrimoni sonor dels tocs de campana d'aquest municipi de la Noguera. L'església parroquial acull una visita guiada al campanar i una mostra de tocs de diumenge.
I Montserrat ha tancat l'estiu amb una lleugera recuperació de les xifres de visitants.
Sumant els mesos de juny, juliol, agost i setembre, el santuari ha rebut el 40% més de turistes que en el mateix període de l'any passat, apunta el Regió 7.
Hi ha una nova protesta contra l'obligatorietat de la tercera llengua a la Universitat de Girona.
Aquest dimarts el govern va publicar un decret exposant que depenia de cada universitat l'acreditació de la tercera llengua. La Universitat de Girona sí que ha presentat facilitats per acreditar aquesta tercera llengua, però el que no vol fer és suprimir-la. I davant d'aquesta situació, un grup d'estudiants han bloquejat durant més d'una hora l'entrada de la Facultat de Dret a moda de protesta.
I tornem cap a Andorra. El govern andorrà emet 175 milions d'euros de deute internacional i els col·loca a 20 anys.
Es tracta del venciment més llarg mai aconseguit pel país, que ha elevat la mitjana de 4,2 a 6,9 anys, la xifra de maturitat del deute més alta de la història d'Andorra.
I el Comú d'Andorra la Vella retira 100 patinets elèctrics de la via pública en menys d'un any.
La mobilitat urbana viu un procés de transformació en què els patinets elèctrics tenen un paper molt destacat i Andorra, però sobretot a les parròquies centrals, ha augmentat aquest ús del patinet elèctric. I davant d'aquesta situació, les autoritats han establert sancions. Aquells que deixen el giny on no toca han de pagar 90 euros per recuperar el vehicle i 60 més de sanció.
I la dimensió del cas de la menor, que segueix sense tornar a les aules del Liceu Comte de Foix arran de la prohibició de l'escola de dur el jihab, transcendeix molt més enllà de la peça de roba.
Dues dones destacades de la comunitat musulmana afirmen que la nena està disposada a treure's el jihab, tot i que no tornarà al centre educatiu francès pel trauma que li ha suposat aquesta situació, segons detalla el diari d'Andorra.
Al matí a Ràdio Estel. Informació, diàleg, entreteniment, anàlisi.
Falten 6 minuts per arribar al punt de 8:45. Parlem d'esports. Els comptes del Barça són nefastos i constaten que el club està en crisi. Els resultats de l'auditoria que va encarregar la Junta de la Porta deixen en evidència la gestió de l'expresident Josep Maria Bartomeu. Xavi Toscano, bon dia.
Bon dia. Així és, l'impacte negatiu de les finances es deu a tres factors. L'increment de la massa salarial a més del 60%, l'increment de les despeses de gestió i l'impacte de la Covid. Tot i que sense la pandèmia el club també hauria tingut pèrdues. De fet, el director executiu del club, Ferran Reverter, va assegurar que si el club no fos una associació esportiva ja s'hagués hagut de dissoldre. Segons Reverter, la directiva de Josep Maria Bartomeu va improvisar, duplicar factures, signar comissions per sobre de la mitjana i fitxar jugadors sense saber si els podia pagar. L'antiga junta també va crear estructures duplicades per evitar el control dels socis i es van abandonar les instal·lacions amb moltes perfectes greus que obliga ara la junta actual a invertir 1,5 milions d'euros per solucionar-los. Reverter definia així la gestió de Bartomeu.
El que puc constatar en aquests moments és que hi ha una gestió nefasta. No hi havia cap mena de planificació. Improvisació total. Ens llancem amb un projecte Espai Barça, la inversió més important de la història. Al mateix temps comencem a comprar jugadors d'una manera esbojarrada, digueu-me si voleu, si em permeteu. Per tant, una gestió nefasta.
De moment no s'ha anunciat cap acció judicial contra l'anterior junta. Serà un altre informe el que determinarà en els pròxims dies si la junta de Bartomeu va cometre irregularitats.
Els informes determinaran si hi ha hagut malbaratament de recursos, sobretot en el projecte de l'Espai Barça, que acabarà costant més milions del que estava previst, fins a 1.500. Si es detecten irregularitats, el Departament Jurídic del Club decidirà si es traslladen als jutjats o no.
A tot això, avui La Vanguardia publica que Laporta hauria pactat amb la Lliga que les pèrdues del club no afectin a l'aval de 125 milions d'euros que va haver de presentar per ser president.
Laporta vol que les pèrdues econòmiques del club s'imputin a la junta anterior i no a l'actual, que és qui ha signat els últims números amb un deute de 481 milions d'euros. Aquest pacte amb Tebas obre la porta que el Barça s'afegeixi, ara sí, a l'acord entre la Lliga i el fons d'inversió CVC que el club va rebutjar quan es va aprovar.
I mentrestant, Espanya es classifica per la final de la Lliga de Nacions després de superar Itàlia 1-2 a San Siro.
Espanya ha guanyat a l'actual campiona d'Europa i es classifica per a la final que jugarà aquest diumenge. Els espanyols ja guanyaven 2-0 a la mitja part gràcies a dos gols de Ferran Torres, el primer al minut 17 i l'altre just abans del descans. Lorenzo Pellegrini ha marcat l'únic gol dels italians al minut 80. La nota destacada del partit ha sigut el debut històric del blaugrana Gavi, que entre temblons a inicial i s'ha convertit en el jugador més jove, amb només 17 anys i 62 dies, en jugar un partit amb la selecció absoluta. La final es disputarà aquest diumenge contra el guanyador del França-Bèlgica d'avui.
I qui també va jugar ahir és el Baxi Manresa, que va aconseguir la seva primera victòria a la Champions davant l'Ostrou de Polònia.
Els del Baix es van guanyar el campió de Polònia i sumen la seva primera victòria a Europa. L'equip català no ha sabut dominar el partit en un inici i ha acabat el segon quart amb un parcial de 4-20. Després del descans, però, els manresans han sortit en fam de victòria i han aconseguit remuntar 12 punts de desavantatge. Finalment, el marcador s'ha pagat amb un 81-76. Aquesta nit també s'ha disputat l'Eurolliga femenina amb derrota de l'Uni Girona 62-68 davant del Sopron hongarès.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
I aquest dijous arrenca una nova edició del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. El de Sitges és el primer festival de cinema fantàstic del món i la manifestació cultural amb més ressò mediàtic que es fa a Catalunya. Aquesta serà una edició força més normalitzada que l'anterior. De fet, ja s'han esgotat les entrades per moltíssimes sessions. L'allau de propostes s'enfila fins als 169 llargmetratges i 100 curts. Els premis honorífics d'enguany seran per a Mamoru Hosoda, Belén Rueda, que recull premi avui mateix, Carlos Saura o Emilio Gutiérrez, entre d'altres. I com sempre, música per arribar al punt de 8:45 del matí. El 7 d'octubre del 1982 es va estrenar al Teatre West de Londres el musical Cats. Un any més tard va arribar a Broadway, on es va representar de manera ininterrompuda durant 18 anys. No només de Memory, viu Cats, això és de Room Tum Tugger.
As he do, and there's no doing anything about it. The rum-tum-tugger is a terrible bore. When he let me in, then I want to go out. I'm always on the wrong side of every door. As soon as I'm at home, then I like to get about. I like to lie in the bureau drawer, but I make such a fuss if I can't get out. The rum-tum-tugger is a curious cat, and there isn't any use for you to doubt it. For he will do as he do, and there's no doing anything about it. Come on.
days are a matter of habit. If you happen...
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Bon dia, són 8:45, avui és dijous, és 7 d'octubre, el dia que ens acompanyaran a la tertúlia Milagros Pérez Oliva, Agustín Rodríguez i Josep Maria Carbonell. Tot això serà a partir de les 9, quan faltin alguns minuts. Per arribar-hi, amb ells analitzarem el que ens porta aquest dia. Avui que el Consell de Ministres aprovarà l'acord entre PSOE i Podem per canviar la llei d'habitatge i incidir en el mercat de lloguer. A Catalunya fa un any que tenim una llei semblant. Quins efectes ha tingut en el mercat de lloguer? Han baixat els preus? Avui en parlarem amb Josep Manel Raya, que és professor de la Universitat Pompeu Fabra, que ha coordinat un estudi que ho analitza. Amb quina conclusió? Avui ens ho explicarà. Serà d'aquí a una hora aproximadament. Avui, que és dijous, i aquests són els titulars més importants del dia. Nova jornada de vaga a Renfe. Avui és per trams horaris. Ara estem en el primer dels trams. Vaga de les 7 a les 9 del matí. De moment, la situació és de tranquil·litat i els serveis mínims, segons informa la companyia, s'estan complint amb normalitat. Uns serveis mínims del 72% als trens AVE i del 85% a la xarxa de Rodalies. Els últims dies, el sindicat de maquinistes i Renfe haurien acostat posicions, tot i que demà i de cara a la propera setmana encara hi ha convocades noves jornades de vaga. La llum està pels núvols una altra vegada. Avui, nou rècord històric, 288 euros al megawatt-hora de mitjana durant tot el dia. Davant d'aquesta escalada de preus, hi ha petició de diversos països, entre els quals Espanya, Europa debatrà la propera setmana com actuar per evitar que aquest hivern el preu de la llum es dispari. Pedro Sánchez proposa la compra conjunta de gas. La ministra espanyola Teresa Ribero fa aquesta crida.
En momentos especiales que quedan absolutamente fuera de la normalidad de la que hemos vivido durante mucho tiempo, se pueden excepcionar algunas de las reglas de la disciplina que han acordado las instituciones europeas con anterioridad.
Aquest matí, a partir de les 10, s'espera que el TSJ es pronunciï sobre el passaport Covid. L'autoritzarà per poder reobrir l'oci nocturn, com ha demanat el govern. Aquí estarem per explicar-vos un directe al matí a Ràdio Estel. El govern català portarà els pressupostos al Parlament el mes de novembre i no apujarà els impostos de cara a l'any vinent. El govern espanyol avui aprova els seus números i inclouen un bo cultural, 400 euros per cada jove que l'any vinent faci 18 anys, que s'haurà de gastar en cultura, cinema, música, llibres, teatre i sí, també toros. El Barça està en fallida econòmica. És el resultat de l'auditoria que ha fet la Junta de Bartomeu, que garanteix el futur del club sense convertir-se en societat anònima. La Junta de Laporta ha demanat més informes per determinar si hi va haver accions delictives per part de la Junta de Bartomeu, a qui acusa, entre d'altres, de comprar jugadors que no sabia si podria pagar. Tanquem els titulars amb el temps i amb el trànsit. D'entrada, la previsió meteorològica. Jordi Miralles, bon dia.
Bon dia. Comencem la jornada d'avui amb més fred que no pas ahir, però això contrastarà amb les suaus temperatures que tindrem cap a migdia, amb valors màxims d'entre 20 i 25 graus arreu del país. Unes temperatures que de cara als propers dies no experimentaran canvis importants. Per altra banda, també, atenció a la boira que tenim en aquests moments a molts punts de l'interior del país, unes boires que al llarg del matí aniran desapareixent i quedarà un dia força assolellat, només amb alguns núvols d'evolució aquesta tarda a punts de les comarques del Pirineu, alguns punts aïllats de la costa central, però sense cap conseqüència. La tramuntana encara bufarà al nord de la Costa Brava. De cara a demà esperem un temps molt semblant al d'avui, amb menys tramuntana, amb sol, amb algunes boires en començar la jornada i amb un marcat contrast entre les temperatures mínimes, que seran fredes, i les màximes, que seran molt agradables.
Gràcies, Jordi. Anem cap al RAC. Armen Maravatlla, bon dia.
Bon dia, doncs seguim amb la situació de retencions habituals pel que fa a les entrades de Barcelona a aquesta hora. Destaquen els 5 quilòmetres de retencions que hi ha a la C58 des de Montcada per entrar al nus de la Trinitat. També de sortida de Barcelona va força congestionada aquesta via des del mateix nus fins a l'altura de Ripollet, amb alguna aturada al tram de Montcada. També a Barberà, a l'AP7, que va carregada uns 5-6 quilòmetres en tots dos sentits de la marxa. També la C17 a Parets, amb retencions habituals tant per anar cap a Vic com per anar cap a Barcelona o per la Pota passos, també retencions importants a la B23, des del Nus del Papiol fins a Esplugues, també l'autovia 2 entre Pallejà i Cornellà, són uns 11-12 quilòmetres en total de retencions. I un cop a les rondes, també en congestió en sentit Besòs, són 4 quilòmetres a l'altura de Pedralbes, i en sentit el Llobregat tenim aturades habituals des de Santa Coloma fins a Horta a la B20 i també a la ronda litoral entre el Besòs i el Poblenou. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Mirem també què publica la premsa digital. Vaga indefinida dels treballadors del servei d'atenció telefònica, el 061, a partir del 19 d'octubre. Els sindicats UGT, CGT i USOC exigeixen que la Generalitat recuperi la gestió d'aquest servei d'atenció telefònica que actualment està en mans de Ferrovial.
La vaga afectarà més de 700 treballadors a Catalunya. Els convocants exigeixen una millora de les condicions laborals i salarials que consideren precàries per culpa de l'externalització del servei a Ferrovial, ho explica la Crònica.
Està sent una setmana negra per la tecnologia després de la caiguda general de Facebook i els seus serveis. Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitch ha estat víctima d'un ciberatac aquest dimecres que ha exposat moltíssimes dades. El codi font de la plataforma, paraules de pas, dades personals dels usuaris i també els ingressos dels principals streamers.
Un usuari anònim ha penjat un paquet de més de 120 gigabytes d'informació en un fòrum que inclou la totalitat de Twitch. Dins d'aquesta informació es troben els ingressos bruts dels principals creadors de contingut de la plataforma, entre els quals figuren el famós streamer basc Ibaianos i el català Auronplay, segons explica el Nacional.
I els Mossos d'Esquadra alerten d'una nova estafa a través del mètode del phishing. Es fan passar per correus per robar-te les dades i els diners.
Si reps aquest correu o similar, no és de correus, no piquis. Amb aquest missatge han advertit els Mossos d'Esquadra de la nova estafa. El correu electrònic que arriba consisteix en el pagament de poc més d'un euro per unes suposades despeses d'enviament, a més de requerir que el mètode de pagament sigui per targeta bancària. Com en la majoria d'estafes d'aquesta mena, tota l'aparença del missatge és molt similar a la de correus, amb el logo i els colors corporatius, però realment no es tracta de l'empresa, segons detalla Nació Digital.
Són 8:45 i aquestes són les notícies del matí. Torna la vaga Renfe. Avui ho fa per trams. Ara estem de ple en aquesta primera convocatòria que ha començat a les 7, que acabarà a les 9, per tant, d'aquí a uns 25 minuts aproximadament. Ara hi ha normalitat i n'hi ha hagut durant tot aquest matí. Per ara, sense problemes, i s'estan complint aquests serveis mínims del 85% a Rodalies i també el 72% a la llarga distància. Al migdia tornarà a haver-hi vaga, serà des de les 12 fins les 4 de la tarda i també a les 6, entre les 6 i les 10 del vespre. Tot i seguir amb la protesta, sembla que hi ha hagut avenços en les negociacions.
Segons confirma el portaveu del sindicat SAMAF, Luis Moyano, l'empresa i els sindicats haurien fet avenços significatius en la negociació, tot i que formalment encara no hi ha hagut una reunió cara a cara. Les posicions es podrien estar acostant i tenen esperança que l'empresa resolgui les qüestions pendents.
De moment, Renfe ja ha retornat l'import de prop de 10.000 bitllets. Són les devolucions corresponents als imports de bitllets d'AVE de llarga distància i de mitja distància de les quatre primeres jornades de vaga convocada pel sindicat SEMAF.
En un comunicat, la companyia també ha demanat disculpes als viatgers i ha tornat a acusar els maquinistes de Rodalies de Catalunya, València i Madrid de l'incompliment injustificat dels serveis mínims. Està previst que les aturades parcials continuïn també demà divendres i dilluns i dimarts vinent.
I finalment, aquesta nit s'ha tancat la pàgina web de la T-Mobilitat. L'ATM ha pres la decisió després de la filtració de dades personals de la plataforma, tot i haver assegurat que l'errada tècnica detectada no comprometia dades sensibles dels usuaris.
Sí que eren accessibles, per exemple, els noms i els cognoms de tots els usuaris que s'estaven registrant. Per ara, l'Autoritat del Transport Metropolità treballa amb l'Agència de Ciberseguretat per fer una anàlisi exhaustiva per descartar qualsevol altra vulnerabilitat no detectada. Tot i així, les proves seguiran en marxa.
No hi ha dia que no sigui notícia. El preu de la llum segueix pels núvols i ho fa avui marcant un nou rècord històric. Avui supera ja els 288 euros al megawatt hora.
El pic més alt del preu de la llum serà entre les 9 i les 10 del vespre, quan el cost de l'electricitat fregarà els 300 euros al megawatt hora. Davant d'aquesta escalada del preu de l'energia, la setmana vinent la Unió Europea estudiarà com hi poden fer front des d'Europa després d'una carta conjunta d'Espanya amb França, Grècia, República Txeca i Romania que insten a les autoritats europees a prendre part de la resolució del conflicte. La proposta que ha portat Pedro Sánchez a Europa passa per comprar el gas de manera conjunta, com la Unió ha negociat, per exemple, la compra de vacunes per tota Europa. En aquesta línia, la ministra espanyola per a la transició ecològica insta a actuar d'una manera ràpida davant una situació excepcional com aquesta.
Creemos que es peligroso que acabe contagiando de manera estructural, permanente, durante demasiados meses, el precio de la electricidad. Por eso le hemos pedido a la Comisión que busque el modo en el que disociar el precio del gas y el precio de la electricidad.
Fita històrica amb la vacunació massiva contra la malària després de l'aval de l'Organització Mundial de la Salut. La vacuna arriba després de 100 anys d'investigació i amb més de 400.000 persones que moren cada any. La meitat són criatures.
La vacuna ha rebut per primera vegada l'aval per l'ús general contra la malaltia. El fàrmac recomanat és una vacuna desenvolupada per una farmacèutica britànica. Es tracta de la vacuna més avançada del món des del punt de vista clínic. D'aquesta manera s'incorporarà al conjunt d'instruments que s'utilitzen en la lluita contra la malaltia. De fet, ja s'ha utilitzat en un programa pilot en 3 països africans on s'han vacunat més de 800.000 infants des del 2019, que mostren una reducció del 30% de la malària greu mortal.
A partir d'avui a les 10 del matí està previst que sapiguem si el Tribunal Superior de Justícia dona llum verda a la reobertura de l'oci nocturn amb el passaport Covid. La mesura, si s'aprova, hauria d'entrar en vigor aquesta matinada.
El Tribunal va rebre ahir la petició de la Generalitat per validar el decret de les noves mesures contra la Covid-19 que preveuen, entre altres, la reobertura total de l'oci nocturn amb la petició del passaport Covid als clients.
Mentre espera aquesta decisió, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, fa una defensa ferma del passaport Covid. De cara a la reobertura de les discoteques, sí, però també com una eina per evitar noves restriccions en cas que hi hagi una nova onada de la pandèmia.
Si les dades de la pandèmia empitjoren molt, Aragonès voldria que el passaport Covid s'apliqués a moltes activitats socials per evitar nous tancaments.
És una eina que tenim, però en aquest cas, doncs, com dic, en aquests moments, limitat per l'accés a l'oci nocturn i esperem que no l'haguem d'utilitzar per res més, perquè voldrà dir que l'avenç de la pandèmia avança.
Un certificat que els copaires demanen que s'apliqui amb garanties suficients perquè respecti el dret a la intimitat.
Ens preocupa enormement les garanties per la protecció de les dades personals. Ens preocupa que no siguin capaços de garantir que aquestes dades estaran segures. Vostè ha dit que sí, però expliqui'ns com. Perquè si no sabem com, doncs les paraules a vegades se les emporta el vent.
I el govern ha anunciat que aprovarà els pressupostos a principis de novembre. Ho farà com a pas previ per poder aconseguir els suports parlamentaris que necessita per tirar-los endavant.
El govern ha avançat que els comptes no contemplen una pujada d'impostos i podrien incloure una rebaixa de l'IRPF en els trams més baixos. La intenció d'Aragonès és dotar de 5.000 milions d'euros més al pressupost en l'àmbit de la salut.
I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, també ha anunciat que el projecte de pressupostos generals de l'Estat, que aprovarà el seu executiu aquest dijous, incorporen un bo cultural jove, un bo similar als que ja fan França i Itàlia.
Consistirà en una ajuda directa de 400 euros als joves que compleixin 18 anys per a la compra de llibres o el consum de teatre, cinema, música i dansa. Segons Sánchez, amb aquesta iniciativa, el govern espanyol busca seguir protegint els joves i donar més ajudes per emancipar-se.
Crear un círculo virtuoso entre la juventud, el acceso a la cultura y la defensa y la promoción de la industria de la cultura. Yo creo que hoy, precisamente, que estamos celebrando el Día del Cine Español, pues es una medida, a mí me parece ilusionante, una medida que se compromete no solamente con los jóvenes, sino también con una industria tan importante y que tanto ha sufrido como es la industria de la cultura en estos largos meses de pandemia.
La Fiscalia del Tribunal Suprem es prepara per arxivar les investigacions obertes sobre les presumptes irregularitats del rei emèrit Joan Carles I. Segons la Fiscalia, els presumptes delictes o bé han prescrit o bé no són perseguibles per la condició d'inviolable de la qual gaudia el rei emèrit fins al 2014.
També ha considerat innecessari que el rei emèrit declari davant del jutge perquè assegura que la documentació de l'agència tributària i les declaracions de persones del seu entorn ja són suficients per a la investigació. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha insistit dit que la Fiscalia no ha fet cap tracte de favor al rei emèrit, tot i l'arxiu de les investigacions.
I el Tribunal Constitucional avala per unanimitat la condemna al president Artur Mas per la consulta del 9-N. El ple ha rebutjat el recurs que va presentar-hi la Generalitat.
D'aquesta manera s'esgota el recorregut judicial de Mas a Espanya i finalment l'expresident recorrerà la decisió davant del Tribunal Europeu de Drets Humans i Artur Mas va ser condemnat a un any i un mes d'inhabilitació i a una multa de 36.000 euros per desobediència greu al Tribunal Constitucional per la consulta.
Les universitats tornaran al 100% de la presencialitat a partir de la setmana vinent. Actualment es troben al 70% de les classes de forma presencial. El govern ha decidit fer-ho ara que les xifres de la pandèmia milloren.
Des de l'executiu diuen que ara era un deute que tenien amb els estudiants. El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha explicat que si les dades segueixen igual com fins ara, es podria arribar al 100% en dues setmanes.
Ho devem al nostre jovent, perquè ha estat jovent que potser ha patit, si fa primer o segon, doncs ha patit alguna restricció durant el batxillerat, i si està fent doncs, segon, l'ha patit durant el primer any de la seva carrera. Per tant, 100%, i ja començarem a incrementar els aforaments en un 10%.
Per cert, que hi vam saber també que a les universitats el nivell d'idiomes B2 ja no serà un requisit per tenir un títol universitari, en contra del que es va aprovar ara fa 7 anys. El govern deixa ara en mans dels centres com acreditar els coneixements d'un idioma estranger.
A partir d'ara s'exigirà als estudiants que acreditin els coneixements i les competències suficients en una llengua estrangera al centre educatiu. És a dir, cada universitat podrà decidir com demostra que els seus alumnes tenen un nivell adequat d'anglès, francès, alemany o italià.
Al matí a Ràdio Estel. Tot el matí amb tu.
Per cert, que Andorra retira la mascareta a les aules. Així ho ha aprovat el Consell de Ministres del govern andorrà aquest dimecres perquè els nivells d'immunització de la població ja superen el 75%.
Segons el ministre de Salut, la retirada de la mascareta a les aules era una demanda força reivindicada per les famílies i els centres. Tampoc l'hauran de dur els professors que estiguin vacunats o hagin passat la malaltia els darrers 6 mesos. Els docents que no estiguin immunitzats o vulguin seguir duent la mascareta hauran d'utilitzar-ne una que permeti la visió de la boca i faciliti la comprensió per part dels nens.
David, bon dia. Pren possessió com a nou síndic de greuges de Barcelona i exercirà el càrrec durant els propers 5 anys.
Bon dia. Supervisarà l'actuació de l'administració municipal i dels serveis públics que en depenen. S'ha compromès a construir una sindicatura compromesa amb els drets humans de proximitat. El càrrec fins ara l'ocupava Assumpció Vila.
I la Reial Acadèmia de Ciències Sueca ha atorgat el Premi Nobel de Química 2021 als investigadors Benjamin List i a David Macmillan, de la Universitat de Princeton.
Macmillan és membre del comitè assessor de l'Institut Català d'Investigació Química de Tarragona. L'investigador també ha treballat en l'ús de la llum com a font d'energia i de reaccions que s'ha implantat en la indústria farmacèutica.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Vaja, anem amb els esports. Els comptes del Barça són nefastos i denoten que el club està en crisi. Els resultats de l'auditoria que va encarregar la Junta de la Porta deixen en evidència la gestió de l'expresident Josep Maria Bartomeu.
L'impacte negatiu de les finances es deu a 3 factors. L'increment de la massa salarial a més del 60%, l'increment de les despeses de gestió i l'impacte de la Covid, tot i que sense la pandèmia el club també hauria tingut pèrdues. De fet, el director executiu del Barça, Ferran Reverter, va assegurar que si el club no fos d'una associació esportiva ja s'hagués hagut de dissoldre el passat mes d'abril. Segons Reverter, la directiva de Bartomeu va improvisar, duplicar factures, signar comissions per sobre de la mitjana i fitxar jugadors sense saber si els podria pagar. L'antiga junta també va crear estructures duplicades per evitar el control dels socis i es van abandonar les instal·lacions amb molts desperfectes greus que obliga la junta actual ara a invertir 1,5 milions d'euros per solucionar-los. Reverter definia així la gestió de Bartomeu.
El que puc constatar en aquests moments és que hi ha una gestió nefasta. No hi havia cap mena de planificació. Improvisació total, ens llancem amb un projecte Espai Barça, la inversió més important de la història. Al mateix temps comencem a comprar jugadors d'una manera esbojarrada, digueu-me si voleu, si em permeteu. Per tant, una gestió nefasta.
De moment, però, no s'ha anunciat cap acció judicial contra l'anterior junta. Serà un informe nou, forense, el que determinaran els pròxims dies si la Junta de Bartomeu va cometre irregularitats.
Els informes determinaran si hi ha hagut malbaratament de recursos, per exemple, en el projecte de l'Espai Barça, que acabarà costant molts més milions del que estava previst. Si es detecten irregularitats, el Departament Jurídic del Club decidirà si es traslladen als jutjats o no.
A tot això, avui La Vanguardia publica que Laporta hauria pactat amb la Lliga que les pèrdues del club no afectin a l'aval de 125 milions d'euros que va haver de presentar per ser president.
Laporta vol que aquestes pèrdues econòmiques del club s'imputin a la junta anterior i no a la seva, que és qui ha signat els últims números amb un deute de 481 milions d'euros. Aquest pacte amb Tebas obre la porta que el Barça s'afegeixi, ara sí, a l'acord entre la Lliga i el fons d'inversió CVC que el club va rebutjar quan es va aprovar.
I mentrestant, Espanya s'ha classificat per la final de la Lliga de Nacions després de superar a Itàlia per 1-2 a San Siro.
Espanya ha guanyat l'actual campiona d'Europa i es classifica per a la final de diumenge. Els espanyols ja guanyaven 2-0 a la mitja part gràcies a dos gols de Ferran Torres, el primer al minut 17 i l'altre just abans del descans. Lorenzo Pellegrini ha marcat l'únic gol dels italians al minut 83. La nota destacada del partit ha sigut el debut històric del blaugrana Gavi, que ha entrat a l'11 inicial i s'ha convertit en el jugador més jove amb només 17 anys i 62 dies en jugar un partit amb la selecció absoluta. La final es disputarà aquest diumenge contra el guanyador del França-Bèlgica d'avui.
I qui també va jugar ahir és el Baxi Manresa, que va aconseguir, atenció, la seva primera victòria a la Champions. Ho va fer davant l'Ostrou de Polònia.
Els del Bages van guanyar el campió de Polònia i sumen la seva primera victòria a Europa. L'equip català no ha sabut dominar el partit en un inici i ha acabat el segon quart amb un parcial de 4-20 després del descans. Els manresans han sortit amb fam de victòria i han aconseguit remuntar 12 punts de desavantatge. Finalment, el marcador s'ha pagat amb un 81-76. Aquesta nit també s'ha disputat l'Eurolliga femenina amb derrota de l'Uri Girona 62-68 davant el Sopron hongarès.
Gràcies, Xavi. D'aquí a 9 minuts arribarem al punt de les 9 del matí i obrirem el temps de tertúlia avui amb Milagros Pérez Oliva, amb Agustín Rodríguez i amb Josep Maria Carbonell. Una pausa breu, molt breu, per la publicitat i seguim aquí en directe al matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Estel Migdia, ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda de dilluns a divendres a Ràdio Estel. Tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
¿Quieres entrenar tu olfato y tu gusto? Recusenses es un plan de entrenamiento olfativo diseñado por médicos especialistas y basado en aromas naturales. Entrena tus sentidos con Recusenses.
Pide Recusenses de Laboratorios Marnis en herbolarios y para farmacias. Más información en marnis.es.
Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresol segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis. Tens Android? I tens l'app de Ràdio Estel? Doncs recorda descarregar-te la nostra nova app, Ràdio Estel Oficial. Busca-la, descarrega-te-la i continua actualitzat. Recorda, la nova app de Ràdio Estel per Android la trobaràs com a Ràdio Estel Oficial. Que no se't passi.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Obrirem el temps de tertúlia aquí al matí a Ràdio Estel. Tenim el Josep Maria Carbonell acabant d'arribar aquest matí, que està sent una mica complicat pel que fa al trànsit. Com sempre, val a dir que d'aquí a 6 minuts s'acaba aquesta primera tanda de vaga a la xarxa de rodalies de mitja i de llarga distància de Renfe. Era una jornada de vaga que estava convocada per trams. Avui, des de les 7 i fins les 9 del matí, hi havia aquest primer tram de vaga. Milagros, bon dia. Hola. Et demanaré si et pots apropar una mica al micròfon. Així,
ah, sí. Perfecte. Què tal? Si sent bé, ara?
Ara sí, així, perfecte. Deia que s'està a punt d'acabar aquest primer tram de la jornada de vaga de Renfe. Això passarà a les 9 del matí. En principi, ha sigut un matí sense problemes, en els quals els serveis mínims s'han complert i s'han respectat. Eren uns serveis mínims que estaven fixats en el 85% en aquesta xarxa de rodalies i en els quals no hi ha hagut cap problema per circular. Veurem què passa al llarg de la jornada d'avui, bàsicament perquè torna a haver-hi jornada de vaga convocada a partir de les 12 del migdia, i a la tarda n'hi torna a haver, serà des de les 6 de la tarda i fins a les 10 del vespre. Aquesta convocatòria, aquest últim tram, és el que secunda també el sindicat CEMAF, i per tant caldrà veure què acaba passant, però en tot cas aquesta és la realitat. Cinquena jornada de vaga a Renfe, i aquesta vegada, de moment, tot ha anat bé i sense incidències. Val a dir que de cara a demà torna a haver-hi vaga, i dilluns i dimarts de la propera setmana també hi serà. Però vaja, el que vagi passant ho explicarem, evidentment, aquí en directe al matí a Ràdio Estel. També estem molt pendents, a partir de les 10 d'aquí una hora aproximadament, d'aquesta decisió, d'aquest pronunciament del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que hauria de començar a pronunciar-se. No sabem si serà tan puntual, però vaja, en principi, a partir de les 10 haurem de saber si el TSJ accepta o no accepta aquesta reobertura de l'oci nocturn a través del passaport Covid. De tot això tindrem temps de parlar-ne llargament en aquest temps de tertúlia que obrim ara al matí a Ràdio Estel, amb la Milagros, a qui hem saludat, a l'Agustín Rodríguez, que ja també ens acompanya. Com estem? Molt bon dia.
Bon dia.
Un plaer que estiguis amb nosaltres, Agustín. Benvingut a la tertúlia al matí a Ràdio Estel. I el Josep Maria Carbonell, que també ha aconseguit arribar. Com estem? Molt bon dia. Gràcies.
Just en temps.
Just, però a temps. Que és la part important. A veure, tenim moltes qüestions damunt de la taula. Si us sembla, a mi m'agradaria que comencéssim per aquesta voluntat que té el govern espanyol de modificar la situació de la vivenda a Espanya, de les condicions de l'accés a l'habitatge. Estem parlant d'una llei que encara ni tan sols existeix com a tal, i a la qual el Partit Popular ja ha anunciat que la portarà al Tribunal Constitucional. Diguem-ne que aquesta és ara mateix la situació, un avís d'anar al Tribunal Constitucional, Milagros, d'una llei que encara no existeix o que encara no ha estat redactada. De fet, encara no ha estat ni discutida al Parlament. I que és fruit només d'un acord entre dos partits.
Jo penso que, a veure, el PP està portant una política absolutament a la contra de tot. Ahir mateix veiem unes imatges en les que dirigents del Partit Popular parlaven de donar ajudes al lloguer. Fa només 4 anys els mateixos proposaven donar una ajuda als joves per poder parlar al lloguer. I avui els sembla inacceptable perquè és una política que fa el PSOE, simplement, no? Jo no perdria massa temps en analitzar la posició del PP perquè és sabuda. Ells estan en modo trompetistes de l'apocalipsis, no? I tot el que passa a Espanya i tot el que sigui mesures socials els sembla absolutament, diríem, negatiu. I, a més, sempre estan defensant les lleis del mercat, obviant que aquestes lleis del mercat no han resolt el problema d'accés a la vivenda ni de la gent jove ni de la gent que té els ingressos més baixos. Obviant que els salaris no han pujat en els darrers anys perquè s'ha estancat la... I els salaris en el seu conjunt han perdut pes dintre del PIB, els salaris, i en canvi han augmentat altre tipus de rendes. Obviant que el mercat va portar la bombolla immobiliària que va esclatar en l'any 2008. I obviant també que en aquests moments l'esforç que han de fer la major part de les famílies per tenir un dret bàsic com és la vivenda és una de les proporcions sobre el seu salari més altes de tota Europa. Llavors, això s'hi ha de fer, s'hi ha de posar mà, perquè si no s'hi posa mà... Després podem discutir si la mesura de donar 250 euros és millor que una altra. Ja podem entrar-hi. Després hi entrarem, perquè jo crec que
entrarem,
és interessant.
Ja entrarem.
I és interessant aquest debat. Però de que calia intervenir, no hi ha cap dubte. Com ara a Europa tothom està d'acord que